Són 2:15. Bona tarda.
Notícies migdia amb Pau Durant.
Demà comença la verema de les vinyes del Parc Agrari de Sabadell. Aquests ceps són els que donen els grans de raïm que després acabaran fermentant i sent, de fet, el vi Arraona. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'encarregada de veremar serà la cooperativa L'Olivera, que realitzarà tots els treballs de manera manual. El raïm es cull en el moment que determinats indicadors assenyalen el moment òptim. Ho explica Íñigo Jouji, enòleg del projecte.
Fem un control de maduració on mesurem una mica el grau alcohòlic probable, o sigui, la concentració de sucres que tindrà el raïm, l'acidesa i el pH. I després també fem un petit control o tast organolèptic de les pells, dels pinyols, per saber si també ha arribat a una bona maduració.
Aquest any hi ha bones expectatives pel que fa a la qualitat i a la quantitat, una previsió que s'extén també a la resta del territori català.
I més de 600 persones s'han vacunat a l'Hospital Taulí aquest estiu per anar de vacances a països estrangers.
En total, el nombre de persones que utilitza el servei de malalties infeccioses per evitar contagis quan viatja supera les 2.000. Des de l'hospital alerten que calen al metge amb antelació abans d'iniciar les vacances, ja que moltes vacunes tarden fins a 3 setmanes en fer efecte.
I en el Notícies Migdia també buscarem els titulars de la informació esportiva.
El capità del Centre d'Esports Sabadell, Miguel González, destaca l'aportació de les noves incorporacions a la plantilla d'aquesta temporada.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimecres, dia 22 d'agost, amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Mateix al centre de Sabadell comptem 32 graus centígrads, domini del sol que es fa veure ben present malgrat algun núvol va passejant per davant. Volem conèixer quina és la previsió per les pròximes hores i per això anem fins al servei meteorològic perquè ens ho expliqui en Roc Mateu.
De mica en mica les nuvolades ja van creixent a sectors de muntanya del país, però sobretot serà en àrees del Pirineu i del Prepirineu on ho faran amb més força i deixant el cel molt ennuvolat, on també descarran ruixats i xàfecs que puntualment seran de caràcter fort. En tan sols mitja hora poden acumular-se més de 20 litres per metre quadrat. En aquest sentit, tenim un avís activat des del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, també poden descarregar amb tempesta i fins i tot alguna calamarsada. A la resta del prelitoral o també interior de Girona també podran caure algunes gotes, però sobretot de cara al vespre, els ruixats del Pirineu i del Prepirineu també avançaran cap a sud i afectaran alguna zona de la Catalunya central i també de la depressió central. Ara mateix, les temperatures que estan sent una miqueta més altes, sobretot cap a Ponent, on es mantindrien com a màxim fins als 36 o puntualment algun 37 en aquest sector i també a la Vall de l'Ebre, a la resta del país, màximes que es mouran entre els 30 i els 35. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que hem mirat cap al cel, mirem cap a la terra, com s'està circulant amb els transports públics que ens queden més a prop. Per saber-ho, anem fins al Transmetri i demanem a la Eva Malús que ens ho expliqui. Bona tarda, Eva.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora està interromput el servei de metro al tram La Sagrera-Bon Pastor de la línia 9 Nord i 10 fins al 29 d'agost i el de Paral·lel Universitat de la línia 2 fins al 2 de setembre. També fins al 2 de setembre la circulació de trens al tram Bellaterra que en feu gràcia de la línia Barcelona-Vallès S2 de Ferrocarrils de la Generalitat. Podeu consultar serveis de bus substitutoris i alternatives als webs i apps dels diferents operadors. De moment és tot des del Transmet. Bona tarda.
Bona tarda, Eva, i gràcies. I ara ens falta l'última baula i és aquesta que fem servir amb el cotxe privat o amb els autobusos. Necessitem saber l'estat del trànsit.
Agafa l'autobús. Viatge.
I de moment, pel que veiem en els mapes continus, la situació és molt tranquil·la, cap incidència destacable que ens digui que hi hagi alguna circulació més lenta o algun carril tallat en les principals vies a les que podem accedir, així com també a la ciutat de Barcelona. La situació, una bassa d'oli.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell. Notícies migdia.
5 minuts els que passen del punt de 2:15 de la tarda i comencem explicant-vos que demà comença la verema de les vinyes del Parc Agrari de Sabadell. L'encarregada del procés serà la cooperativa L'Olivera, que realitzarà tots els treballs de manera manual, com ja ha fet en altres temporades passades, de fet. Aquest any hi ha bones expectatives pel que fa a la qualitat i a la quantitat del raïm, una previsió que s'extén també a la resta del territori català. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El Parc Agrari de Sabadell continua amb la producció de vinyes d'agricultura social i ecològica i aquest any sembla que la producció serà molt bona, tal com explica Íñigo Jauji, enòleg del projecte.
Hem tingut, després de molt de temps, una primavera molt plujosa, on va fer que la vinya, que la planta fes molta flor, on hi hagués molta producció de raïm, però també ha estat un any molt complicat de malalties. No és el cas del Parc Agrari, en el cas de la vinya de Can Gambús, del Parc Agrari de Sabadell, la producció és bastant elevada i a nivell de sanitat està molt bé, i si creiem que tindrem bona qualitat i tindrem una miqueta més de producció que l'any passat.
La verema ha de començar aquesta setmana, ja que el fruit està en el punt perfecte de maduració, una collita que al Parc Agrari es fa de manera manual per la cooperativa L'Olivera.
La verema la fem completament manual, amb caixes de fruita foradades, collim en caixes que més o menys pesen uns 10-12 quilos quan estan plenes. Intentem mai plenar-les fins a dalt per una qüestió de no aixafar el raïm. I manual, tot el procés manual. Traiem les xarxes perquè nosaltres enxarxem tota la vinya pel tema dels ocells, perquè si no ens fa molt mal. Llavors traiem xarxes, collim i a poc anem fent així varietat rere varietat.
Aquesta tardor es trauran al mercat les ampolles de vi de la collita de l'any passat. Jauji ha fet un avançament del que podrem trobar amb el segell Arraona a les botigues.
El blanc, xarel·lo chardonnay amb una mica de fusta, i en el cas del negre sí que hem notat que aquest any que li hem fet un lleuger pas per barrica, doncs que sí que ha fet una mica més de cos, que potser està una mica més equilibrat que l'any passat. Tot i així, esperem que hi hagi una mica d'evolució amb ampolla i encara afinem més el vi, i d'aquí a quan surti, doncs ja sigui octubre, sigui novembre, no, encara hem d'acabar de terminar, doncs la gent li agraï molt, que li agraï molt a la gent.
En total es produiran unes 3.000 ampolles entre el blanc, elaborat amb xarel·lo i chardonnay, i el negre amb merlot, garnatxa i monestrell.
I ara volem aprofundir en un cas que s'està repetint en diversos punts del país. Una veïna de Terrassa, tractada a l'Hospital de Sabadell, va rebre una notificació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per tal de revocar-li la pensió d'incapacitat absoluta que havia rebut. Per conèixer quins recursos tenim a la mà si ens trobem en una situació similar, hem parlat amb l'Alejandro Rossinyol, director del Centre Mèdic i Jurídic Tribunal Mèdico, el qual ha aconseguit que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya confirmi la incapacitat de la vallesana.
D'aquesta manera, la treballadora d'un hospital públic de la comarca ha aconseguit que se li mantingui la pensió incapacitat arran d'una esquizofrènia paranoide que pateix. Rossinyol, però, explica que és una pràctica habitual de la Seguretat Social, aquesta de recórrer incapacitats laborals permanents, sobretot quan les pensions són elevades, superant els 1.500 euros mensuals en 14 pagues.
Bueno, como práctica habitual, cuando hemos conseguido una incapacidad permanente en los juzgados, en muchas ocasiones intentan agarrarse a un clavo ardiendo para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia, pero bueno, normalmente como son procedimientos que hemos llevado de una forma bastante sólida y bien defendidos, esos recursos que interpone la Seguridad Social fracasan, como es el caso que nos ocupa de esta reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que desestima un recurso de la Seguridad Social de una enfermera con graves problemas psicóticos que tenía la incapacidad absoluta. Se la conseguimos nosotros en los juzgados de instancia.
El jurista explica com ha d'actuar la ciutadania en cas de rebre un recurs d'aquestes característiques.
Si tú recibes una resolución de la Seguridad Social en la cual te esté diciendo que te deniega algo, tienes un plazo de 30 días para hacer una reclamación previa. Lo mejor es ir siempre con profesionales, ¿eh? Pero tú puedes hacer una reclamación previa. Y luego esa reclamación previa, cuando te la deniegan, hay 30 días para interponer una demanda judicial. Esa demanda judicial genera un juicio y una sentencia. Y si esa sentencia es estimatoria, como sucedió en este caso que estamos hablando, y la Seguridad Social recurre, ja somos los letrados, esa persona, los que tenemos que impugnar ese recurso.
Sobretot, recomanen no tirar la tovallola i no parar de lluitar, perquè diverses sentències ja han creat jurisprudència a favor de les persones que presenten una clara incapacitat laboral.
Ràdio Sabadell, també a les xarxes socials. Instagram @RadioSabadell.
Més de 2.000 persones s'han vacunat aquest any a l'Hospital Taulí per evitar el contagi de malalties en països estrangers. La majoria d'aquestes vacunacions estan concentrades durant els mesos d'estiu, quan la població aprofita per fer grans viatges.
La malària o la febre groga són algunes de les malalties més comunes que podem agafar quan anem de vacances a un país estranger. Per tal d'evitar el seu contagi, cal vacunar-se degudament abans de marxar. Aquest estiu, la unitat de vacunació del Parc Taulí d'atenció al viatger han rebut més de 600 persones. Aquest nombre, assegura el doctor Manuel Cervantes, cap de servei de malalties infeccioses del Taulí, es manté constant, tot i que han notat un augment en els últims 4 anys.
O sigui que en principi és un número realment prou estable, tot i que estem notant que els darrers 4 anys està tornant a pujar, com si d'alguna manera es notés l'efecte de recuperació de la crisi que tothom diu que potser és veritat.
Cervantes remarca la importància d'anar al metge amb antelació abans d'iniciar les nostres vacances, ja que moltes vacunes tarden fins a 3 setmanes en fer efecte. El doctor, però, apunta que, per tal d'evitar contagiar-nos amb alguna d'aquestes malalties, no només ens hem de vacunar, sinó que cal prendre tot un seguit de mesures.
Sigui tan útil procurar que no et piquin els mosquits, roba llarga, dormir en mosquitera, que el propi tractament preventiu amb vacunes quan hi són. O sigui que és una colla de mesures d'atenció al viatger. Jo diria, evitar mosquits i, en general, els insectes amb mides protectores. Per altre costat, no beure aigua de llocs que no siguin segurs. I, per últim, si et poses malalt, buscar atenció mèdica.
Un cop tornem de les vacances, el doctor Cervantes assegura que no cal preocupar-se per la possible aparició de les malalties, ja que la majoria presenten un quadre mèdic més important d'entrada, amb febres molt altes, desorientació i diarrees.
I repassem notícies de la ciutat i la comarca de manera més breu. El grup municipal de Ciutadans vol més pàrquings de motos a la ciutat.
La proposta del grup taronja és que l'Ajuntament elimini un 2,5% de les places d'aparcament per a cotxes de la zona blava per crear 200 espais gratuïts per a l'estacionament de motocicletes. José Luis Fernández, portaveu de Ciutadans, defensa que la proposta es notaria sobretot al centre i l'Eix Macià, on hi ha escassetat d'aparcaments per a motos.
Estem parlant sobretot de places al centre, on realment els postos on es pot aparcar ja estan bastant ocupats, i a més tenim unes voreres que com a normes són més estretes, amb la qual seria, aquí sí que es notaria, perquè serien 200 més. No eliminarien cap plaça on realment es pugui ja aparcar.
Ciutadans considera que s'ha d'apostar per aquest tipus de vehicle, ja que facilita la mobilitat i és menys contaminant que els cotxes.
I una furgoneta s'incendia completament mentre circula pel polígon de Can Alsina.
Els fets han tingut lloc aquest passat dimarts a la tarda, quan el foc ha calcinat completament una furgoneta que circulava per aquesta zona de la ciutat. No hi ha hagut cap dany personal i a hores d'ara es desconeixen les causes de l'incendi. En aquest incident hi han intervingut una dotació de bombers i una unitat de la policia municipal.
I parlem d'un altre incendi que ha calcinat aquesta matinada. Entre 8 i 9 caravanes i autocaravanes i ha afectat 30 vehicles més estacionats en un aparcament de Montcada i Reixac, situat al carrer de Can Milans, prop del punt quilomètric 13 de la C-17.
Segons els bombers de la Generalitat, el foc ha començat a la mitjanit i quan ha arribat al lloc s'han trobat amb una columna de fum negre i el foc completament desenvolupat. Finalment han extingit les flames al voltant d'una hora i mitja més tard. Durant l'incendi s'han produït algunes explosions causades per les bombones de càmping de gas d'aquests vehicles. En el moment dels fets no hi havia cap persona a l'aparcament. Fins al lloc s'hi han desplaçat 7 dotacions dels bombers de la Generalitat i una ambulància del cos com a mesura preventiva.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions compta expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @AmuntAlTaló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I repassem notícies d'àmbit general. L'home que aquest dilluns va intentar atacar un agent a la comissaria de Cornellà de Llobregat i va ser abatut, ho hauria fet motivat per una crisi personal.
Això es desprèn de les declaracions de la seva família, que nega que el mòbil fos terrorista i apunta que l'home hauria actuat empès per la vergonya de ser homosexual en un entorn religiós musulmà. El cas l'investiguen l'Audiència Nacional i un jutjat de Cornellà. Aquest dimarts s'ha fet la reconstrucció dels fets a la mateixa comissaria amb la mossa que va disparar i en presència de la jutge que investiga la mort de l'atacant.
I el col·lectiu d'advocats Atenes presenta una querella per haver impedit la investidura a distància de Carles Puigdemont contra Mariano Rajoy, els seus exministres i el Tribunal Constitucional.
Els acusa d'un delicte de prevaricació i d'un altre contra l'exercici dels drets cívics reconegut per la Constitució espanyola. Els advocats consideren que tant el govern del PP com el Tribunal van actuar per impedir la investidura de Puigdemont, tot i saber que era possible i que no contradeia el reglament del Parlament ni cap altra llei. A més, asseguren que va ser la Moncloa qui va pressionar el Constitucional. El col·lectiu demana a la Sala Segona del Suprem que ho investigui.
I el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha criticat que el govern espanyol vulgui exhumar Franco del Valle de los Caídos a través d'un decret llei.
Segons Rivera, aquesta és una mesura per a qüestions urgents i per això ha criticat les formes de l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha acusat de no buscar el consens. Per això ha avançat que no donaran suport a la mesura quan es convalidi al Congrés dels Diputats. No obstant això, no ha aclarit si s'abstindran o hi votaran en contra. De la seva banda, el PP no recolzarà el dret per exhumar Franco i qualifica la mesura de cortina de fum. Els populars critiquen el fet que un decret llei és per a coses urgents i no de fa 40 anys.
I Facua denuncia que només una tercera part dels cinemes han repercutit la rebaixa de l'IVA al preu de les entrades. Ho fa després d'analitzar 102 establiments de 45 ciutats.
Del total, només en 33 casos han rebaixat el preu de les entrades, ajustant a l'alça o a la baixa a la fracció de 5 cèntims més pròxima o amb descensos superiors, mentre que en el 36% no han reduït el preu. 4 d'ells inclús l'han apujat i en altres 33 han reduït l'import final, menys del que representa el descens d'11 punts en l'IVA. L'Associació de Consumidors ha denunciat la presa de pèl al govern i als usuaris de les sales d'exhibició, ja que han aprofitat la rebaixa de l'import que portaven reivindicant des del 2012 per incrementar el seu marge de beneficis en lloc de traslladar-la totalment als espectadors. Facua ha reclamat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que obri una investigació.
I ara que passen gairebé 4 minuts del punt de 3 quarts de 2 de la tarda, arriba el moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha començat a preparar el debut de la Lliga d'aquest diumenge contra el Peralada Girona B. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
I després d'aquesta primera sessió d'entrenaments, el capità Miguel González ha comparegut en roda de premsa.
Un Miguel que tot fa pensar que enguany tornarà a ser una de les peces importants de Toni Saligrat a l'eix de la defensa, com ja ho va ser la temporada passada i que ha valorat molt positivament la pretemporada de l'equip. El Terrassenc també ha apuntat una de les possibles claus, la unió al vestidor.
Sí, a veure, la temporada passada també hi havia, jo crec que és la base d'una plantilla, o sigui, tenir una bona cohesió, tenir una bona, un bon feeling i anar tots a una, i en aquest any O sigui, la temporada passada ja hi havia, però aquest any sobretot també. O sigui, ja t'he dit que sobretot la gent, els que hi havia en la temporada passada, és una base molt bona, jo crec. Els que han arribat només no han deixat en cap moment de sumar.
El central també ha parlat del primer rival a la Lliga, el Peralada Girona B, un equip que la temporada passada va restar fins a 4 punts al conjunt de Toni Saligrat. Miguel avisa del perill i la qualitat dels jugadors gironins, però també apunta la recepta per sumar els 3 punts diumenge a la nova Creu Alta.
Bueno, a veure, més que bona sensació a l'afició, jo crec que és important sempre deixar una bona sensació pròpia a cadascun a si mateix, perquè només així podràs deixar una bona sensació als altres. Amb això estem, i sí que és veritat que ens trobarem un filial, jo crec que d'una enorme qualitat individual, però que una mica diferent, suposo, que el de la temporada passada.
Per cert, que avui hem conegut l'horari de la tercera jornada de Lliga. El Centre d'Esports Sabadell es veurà les cares amb el Barcelona B el 9 de setembre, diumenge de Festa Major, a les 6 de la tarda a la nova Creu Alta.
I encara en futbol, Pau, el Sabadell Nord ha avançat el seu penúltim partit de pretemporada abans del debut històric a Primera Catalana. Els de Can Oriac s'havien de veure les cares demà contra el Sant Feliuenc, però finalment ho faran aquest vespre.
A setmana i mitja de l'inici de Lliga, els de la zona nord disputaran el seu tercer partit al municipal de Can Oriac i també serà el tercer rival de la tercera divisió en aquesta pretemporada, després d'empatar a 3 contra el Cerdanyola i de caure golejats per 0-5 contra el Prat. El tècnic del Sabadell Nord, Quico Díaz, vol que els seus jugadors donin un pas endavant, però és conscient de la dificultat del rival.
Se acerca ya la primera jornada de liga y este partido pues debe dar ese paso el equipo para empezar ya a coger ya avisos de lo que queremos de cara a la primera jornada, que será el Vilasar, ¿no? Entonces nos vamos a volver a tener un partido muy exigente, un partido que volveremos a pasar muchos minutos detrás del balón, y entonces ahí el trabajo táctico defensivo tiene que mejorar muchísimo.
El Sabadell Nord Sant Feliuenc es disputarà avui a 8:15 del vespre al municipal de Can Oriac.
I una categoria per sota, segona catalana, trobem contrastos. El Sabadell B i la Sabadellenca han planificat dues pretemporades completament diferents.
Sí, després d'un inici de preparació exigent, el filial Arlequinat va baixar el ritme i no competirà fins dissabte a les 7 del vespre al camp de la Romànica. El tècnic Pablo Becerril explica com han estat aquests darrers dies.
Bueno, també ens venia bé descansar una mica el dur de partit. Al final, aquestes alçades, quan comencen a aparèixer lesions i molèsties musculars i sobrecàrregues, i també, bueno, les hem aprofitat per treballar altres aspectes, i també aquesta setmana els hem rebut bastant més descansats els jugadors, i ara, de cara a la recta final de la pretemporada, també ens anava bé aixecar una miqueta el peu. Hem jugat bastants partits, la gent no acostuma a jugar tant, per tant, aquest cupo el tenim bastant tancat, i ens queden dos partits, i per tant, creiem que és suficient.
Per la seva part, la sabadellenca va començar a entrenar abans d'ahir amb quatre cares noves i amb el mateix objectiu que la temporada passada, la permanència. El fet d'haver iniciat la preparació més tard farà que no arribin al 100% a la primera jornada, segons el seu entrenador, Jesús Rueda Betis.
Que bueno, el tema está en empezar bien, ¿no? Entonces, yo creo que hay que llegar en las mejores condiciones de los primeros partidos, y te voy a ser sincero, lo veo difícil llegar a las mejores condiciones porque empezamos muy, muy, muy tarde. Y bueno, optimista sí, porque yo creo que hay jugadores para estar ahí arriba, y hay equipo, y yo creo que cuando el equipo esté en forma va a dar mucho que hablar.
La sabadellenca va guanyar ahir per 1-5 al Llano en el seu primer partit de pretemporada i rebrà demà a 8:45 del vespre al Sant Quirze.
La selecció del bàsquet en cadira de rodes, dirigida pel sabadellenc Òscar Trigo, no s'ha pogut classificar per les semifinals del Mundial que s'està disputant a Hamburg, Alemanya. El combinat espanyol ha caigut eliminat a quarts de final contra la Gran Bretanya per 67-62.
Després de sorprendre a vuitens de final, el líder del grup C, el Japó, l'equip de Trigo, no ha pogut repetir l'actuació contra un dels favorits a les medalles. En un partit molt igualat i ple d'alternatives, Espanya s'ha posat per davant en el marcador a 2 minuts per al final, però els britànics han encadenat 9 punts consecutius que han estat definitius. Com ja va passar en el darrer partit, el jugador del Global Basket, Òscar Onrubia, no ha disputat cap minut. La selecció espanyola haurà d'esperar que es completi la jornada d'avui per saber el seu rival en la lluita per la 5ª a la 8ª posició.
Ràdio Sabadell, notícies migdia.
I Georgina García afronta des d'ahir la seva primera participació al US Open, un dels quatre grans slams del món del tennis. Una cita que hauria de ser especial per la jugadora del Club Tennis Sabadell i més després de no poder assistir-hi l'any passat per lesió. Però no ha estat així, ja que García ha patit problemes d'anorèxia.
La tennista resident a Castellà del Vallès en va ser conscient fa 3 setmanes quan va patir una davallada física en un torneig, tot plegat arran d'un mal consell dels seus exentrenadors, que li van recomanar perdre pes per millorar el seu rendiment. Ara confessa estar molt millor gràcies a l'ajuda dels qui la rodegen.
L'únic que se'm va ocórrer era deixar de menjar, perquè clar, al final és que em vaig, de tant dir-me que havia de baixar pes, em vaig acabar veient gorda. I bueno, pues deixava de menjar, em sentia molt malament si menjava, i bueno, ara quan em vaig donar compte vaig parlar amb els meus pares, amb els meus amics, així que ara em sento molt millor.
García no s'ha fixat cap objectiu específic al US Open i només espera recuperar-se físicament. De moment, la del tenis Sabadell ja s'ha classificat per a la segona ronda prèvia després de desfer-se de l'alemanya Anne Schäfer per un doble 6-3. La seva rival a la següent eliminatòria serà la britànica i número 155 del món, Naomi Brody, just una posició per sota de Georgina García en el rànquing WTA.
I acabem repassant informacions de caràcter més general. En ciclisme, l'equip Sky ha confirmat els corredors que correran aquesta Vuelta a Espanya.
I entre els 8 seleccionats, com ja s'havia anunciat prèviament, està el sabadellenc David de la Cruz, que serà un dels caps de files de l'equip britànic juntament amb el polonès Michał Kwiatkowski. La Vuelta començarà aquest dissabte, dia 25 d'agost, amb un pròleg de 8 quilòmetres a Màlaga.
I Álvaro Vázquez podria sortir de l'Espanyol en els pròxims dies.
El conjunt perico ha iniciat les negociacions per cedir el davanter al Real Zaragoza de segona divisió. Vázquez no compta per l'entrenador per a Rubi i en el darrer mercat d'hivern ja va sortir cedit al Nàstic de Tarragona.
Qui ja ho ha fet, en canvi, és el futbolista del Real Madrid, Martin Odegaard.
Concretament ho ha fet el Vitesse holandès. El jugador noruec de 19 anys va ser fitxat fa 3 estius com una de les grans promeses del futbol europeu i aquesta serà ja la seva tercera sessió. Odegaard havia estat cedit els 2 últims anys al Herenveen, també precisament de la Lliga holandesa.
I el mercat ens deixa més notícies en àmbit internacional. Miralem Gjani, que ha renovat el seu contracte amb la Juventus.
El futbolista bosnià de 28 anys havia sonat com a reforç de grans clubs europeus, entre ells el Barça, per substituir Andrés Iniesta. Pjanic va arribar a Turí el 2016, procedent de la Roma, i ha allargat el seu contracte fins al 2023.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Amb un parell de minuts ens plantem al punt de les 2 de la tarda. Marxem. I marxem recordant-vos els principals arguments que hem destacat, i és que demà comença la verema de les vinyes del Parc Agrari a Sabadell. Els ceps que ja són els que donen els grans de raïm, que després acabarà fermentant i sent, de fet, el vi Arraona, el vi de Sabadell. Aquesta serà la principal notícia que ens ocuparà també demà. Recordeu que l'encarregada de fer aquesta verema serà la cooperativa L'Olivera, que realitza tots els treballs, com s'ha fet sempre, de manera manual. Us hem explicat també que més de 600 persones s'han vacunat a l'Hospital Taulí aquest estiu per anar de vacances a països estrangers. En total, el nombre de persones que utilitza el servei de malalties infeccioses per evitar contagis quan viatja supera les 2.000. Des de l'hospital alerten que cal anar al metge amb antelació abans d'iniciar les vacances, ja que moltes vacunes tarden fins a 3 setmanes a fer efecte. Ho deixem aquí. La informació tornarà a Ràdio Sabadell aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre, conduït per Pere Gallifa. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon dia i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.